els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta. En poques paraules.
Va, dimecres passat, us ho comentàvem abans, vam començar a parlar de la comunicació de crisi, de com s'ha de gestionar un fet o un incident que la majoria de casos doncs, no tenien previst. És a dir, que és sobtat. Un tema molt interessant que hem cregut, David Serra, convenient recuperar avui perquè ens vam quedar això a mitges, no?, amb moltes coses per dir.
Sí, vam parlar de situacions de crisi en l'àmbit polític, però sobretot de fets que han afectat marques, empreses. Per exemple, un que desconeixem totalment, el cas de BlackBerry, de com una mala gestió d'un episodi inesperat els va enfonsar com a marca, de com va actuar Coca-Cola després de l'episodi provocat per Cristiano Ronaldo, recordeu, durant l'Eurocopa de futbol, i quan aquella roda de premsa doncs, va decidir retirar una ampolla d'aquest refresc, amb l'argument que és un refresc ensucrat, i el va substituir per aigua.
Però encara tenim, David, clar, més carpetes per il·lustrar doncs, la comunicació de crisi, carpetes tan importants com la gran crisi d'aquests últims 2 anys. Estem parlant de la pandèmia. Com la setmana passada ens acompanyava doncs, el Dani Martí, ell és professor de comunicació de crisi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals, Blanquerna, Universitat Ramon Llull, a qui li agraïm novament i especialment que estigui avui novament aquí a l'Espai de Comunicació del Matí a Ràdio Estel, en poques paraules. Dani, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Mercè. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Gràcies, Dado, perquè ens vam quedar això, no? Ho estàvem parlant, Si et sembla, continuem on ho vam deixar, parlant de la comunicació de crisi. I si hi ha hagut aquest any i l'any passat una gran crisi, del tot inesperada, ha estat i és la pandèmia. Quan som a punt de complir aquests 2 anys, des que va començar a tenir notícies, vam començar a tenir aquestes notícies del coronavirus, justament avui parlàvem de la Xina, al programa, s'ha millorat, tu creus, des de l'àmbit de la comunicació en aquests 2 anys? Com vam començar a comunicar doncs, aquesta notícia a com comuniquem ara?
Sí, sí. És evident que en tots els àmbits de la societat, la mateixa deriva de la crisi ha fet que es milloressin les prestacions des del punt de vista sanitari, però també des del punt de vista de la comunicació. Al principi, l'abast de la situació, les característiques de la novetat d'aquesta crisi va fer que hi haguessin problemes de comunicació. Alguns que no es van poder gestionar bé per la forma sobtada en la que es va presentar aquesta crisi, però també és cert que hi va haver problemes de comunicació que es podrien haver evitat. No? En la salut, crisi i comunicació estan íntimament relacionades. Totes les crisis de salut són també crisis de comunicació. I en aquest sentit es fa necessari explicar a la ciutadania què és el que passarà, què és el que està passant i els riscos que comporta. Les administracions han d'entendre que necessiten l'absoluta complicitat de la ciutadania per poder sortir d'aquesta crisi, per reduir l'estrès social, l'angoixa social, i han de buscar una complicitat ineludible de la població. Amb la comunicació, el que ha d'aconseguir l'administració vol que la gent es confini, l'administració vol que la gent es vacuni, l'administració vol que la gent porti mascareta, però el que ha d'aconseguir l'administració és que la gent es vulgui confinar, que la gent vulgui portar la mascareta i que la gent es vulgui vacunar. I aquí la comunicació, una bona comunicació, és fonamental.
Jo recordo, tots recordem el començament de la pandèmia, sobretot els primers dies i més setmanes del confinament a Espanya, les rodes de premsa. Es recorden perquè es feia molta broma, fins i tot i la situació, que era extrema.
Sí, amb el Fernando
es feia
Simón, no?
Broma. No, ja parlo les anteriors, aquelles compareixences amb molta gent parlant, sí. militars, secretaris generals, hi havia ministres. Això és un error, donar tanta veu a l'hora de comunicar?
Sí, és un error. A més, és un error de manual de crisi, que, a més, l'administració espanyola tenia experiència en aquest sentit. No sé si recordeu aquella cèlebre conferència de la ministra de Sanitat, d'Ana Mato del 2014, on hi havia molts portaveus que van entrar en contradicció, que deien incongruències, I d'aquesta mateixa crisi comunicativa en va sortir doncs, Fernando Simón com a portaveu únic. Quan hi ha molts portaveus, la possibilitat de que el missatge sigui incongruent, que entrin en contradicció, com així va passar, que el missatge no sigui clar, és evident. En aquells moments hi va haver un excés de rodes de premsa i un excés de portaveus. En comparació amb altres països que ni feien tantes rodes de premsa ni tenien tants portaveus, ni feien rodes de premsa tan llargues. Diguem-ne que la claredat en el missatge que volia enviar el govern doncs va quedar bastant entorpit per aquestes rodes de premsa, on a més no ajuden a la necessària claredat que necessita una comunicació de crisi. I a més hi havia portaveus poc adequats, com eren responsables dels militars i de la Guàrdia Civil. Diguem-ne que no eren els portaveus que tenien la jerarquia o el coneixement evident necessari sobre les crisis. En el cas de Catalunya, per exemple, tenim el conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon, que sí que és un portaveu adequat en una situació de crisi, perquè és una persona a la qual se li reconeix l'autoritat i el coneixement respecte al tema. Jo crec que la posada en escena de tants militars va ser un intent d'un acte de relacions públiques favorable a l'exèrcit espanyol i a la seva suposada participació en la resolució d'una crisi, no només en tants portaveus militars, sinó en aquells pseudoesdeveniments posades en escena que ens fan fins i tot riure una mica dels militars desinfectant l'aeroport del Prat.
Totalment.
O el que s'ha demostrat que no era tan necessari l'alta visibilitat dels militars desinfectant doncs, residències. No?
Dani, una subcrisi, a veure si estàs d'acord o no. És que ara que estàvem parlant de Fernando Simón, us en recordareu que va passar... Quan va passar això? Crec que ja era com la tercera onada, una cosa així aproximadament, que clar, Fernando Simón no el coneixíem de res, o poc, no? Vull dir, a veure, i clar, de cop i volta, és el que tu deies, Dani, el teníem cada dia, no?, que ens explicava doncs, l'evolució de la pandèmia. I clar, es va fer una persona doncs, molt pública. Què va passar? Doncs que diversos mitjans de comunicació es van interessar per ells, sobretot revistes, i se li va fer un reportatge sobre la seva vida privada. Us en recordeu?
Sí.
Que
sí.
Li van fer aquella fotografia...
Amb una
que,
moto, no?
Amb una moto... Sí. Clar, ahir, en aquell moment, Dani també es va haver d'actuar com a comunicació de crisi. Sí que va haver-hi una mica de polèmica, no?, i en renou.
Sí, però la reflexió que podem fer sobre això és que aquesta mena de reportatges, Fernando Simón, mireu, d'un portaveu ho vam comentar la setmana passada, dels portaveus i de les organitzacions en situacions de crisi, esperem tres grans característiques, que és el que vol veure la gent en l'ethos, és a dir, la mirada pública d'aquestes persones. Una és la prònesis, que és la competència, és a dir, la sabidoria pràctica. Fernando Simón la té, és a dir, pels seus estudis, és un erudit de la matèria, però també es busca que aquests portaveus siguin persones properes, que hi hagi molta proximitat. Llavors, és possible que aquest tipus de reportatges fossin aconsellats a Fernando Simón per no només tenir aquesta vessant de persona que se li suposa aquesta sabidoria pràctica en la gestió de la crisi des del punt de vista sanitari, sinó fer-lo una persona molt més propera amb aquest tipus de reportatges, perquè com a portaveu mostra rigorositat, seriositat i potser no la proximitat que esperes d'un portaveu en una situació de crisi. Per tant, podria ser que aquests reportatges, malgrat que generessin aquest tipus de polèmica...
De controvèrsia, no?
Sí, però fossin moment propiciats per otorgar-li aquesta proximitat.
Yeah.
No? Parlant de proximitat, tothom posa com a exemple i elogia la manera de comunicar en aquest temps de crisi de pandèmia de la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Ardern, i... Per què és tan elogiada?
Sí, no només el cas de Jacinda Ardern. Hi ha altres responsables polítics. Clar, sempre tot és en funció relatiu, comparats amb les rodes de premsa que feia aquí Pedro Sánchez. Que eren rodes de premsa, és a dir, no cal informar. A vegades informar molt vol dir també intoxicar per un excés d'informació. No calen tantes rodes de premsa. Les rodes de premsa que s'han de fer han de ser puntuals i han de ser rodes de premsa curtes, que tothom les entengui. I llavors, des d'Emmanuel Macron a França, Angela Merkel, a Canadà a mi m'agrada molt com ho feia Justin Trudeau, Jacinda Ardern, però sí, també la ministra noruega, Erna Solberg, la primera ministra de Dinamarca, Frederiksen, van fer rodes de premsa on, a més, van saber mostrar no només competència i parlar clarament a la seva població, sinó que, a més, es van saber mostrar molt propers, no només en la forma d'expressar-se, sinó, per exemple, la ministra de Noruega, Erna Solberg, va fer una roda de premsa dirigida als nanos, que li podien fer preguntes. També ho va fer la ministra danesa, o la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, va recórrer influencers. Per què? Perquè, novament, el que tu esperes d'un dirigent és que tingui la sabidoria pràctica per pilotar aquesta crisi, però, d'una altra banda, que sigui una persona molt propera. Aleshores, recorre a Instagram, recorre el contacte amb els nanos, es fa molt propers. I després, el tipus de llenguatge, que no sigui un llenguatge molt complicat. Per exemple, el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, recordo que en una de les seves rodes de premsa o compareixences, que no anaven més enllà dels 5 o 6 minuts i parlava clarament a la població. Ell va dir, al final d'una d'aquestes compareixences, hem estalviat per quan plogués, plou, i per tant ara gastarem aquests estalvis. Clar, tu pots expressar-te així o li pots deixar anar un rotllo a la població que no entén res. Durant l'últim semestre, durant els últims 6 anys, vam ingressar no sé quants milions de gent que després repartits a no sé què i ara els invertirem. Clar, això és una forma de parlar molt llunyana a la població, però tothom entén el que va voler dir el ministre canadenc. Llavors, tots aquests portaveus jo crec que van destacar perquè es van expressar amb transparència, és a dir, van dir què estava passant de bo i què estava passant de dolent, però també es van expressar amb claredat, que no és el mateix que transparència. Transparència vol dir què és el que ens està passant i claredat vol dir que saps com fer-ho entendre a la gent, saps com fer que el teu missatge arribi a les persones.
I, de fet, aquesta claredat d'aquest missatge que, i saber comunicar, no? Que d'alguna manera també seria un bé...
Saber comunicar, efectivament.
No, Dani, s'ha vist premiat en el cas de... Tu posaves, no? El doctor Argimon, d'alguna manera, va ser la veu consolidada, autoritzada, i fins i tot, recordem, les eleccions, no? Se'l posava com a bandera, dius, farem conseller al doctor Argimon, no? Que era com un dels al·licients per votar junts, no entenc? Vull dir que...
Sí, és... Perquè va ser un bon portaveu.
Clar,
és a dir,
és com l'exemple.
No només per la seva sabidoria pràctica, és a dir, no només per la seva prònesis, que deien els grecs, sinó perquè comunicava amb transparència i amb claredat. I això, el va, almenys dintre del que és la ciutadania catalana, doncs, va obtenir el reconeixement que després va empènyer la seva carrera política com conseller de Sanitat.
Sí, és que quan s'havia d'enfadar, diríem, o de tractar un tema, doncs ho feia.
Era
es mostrava natural i transparent i ho expressava tal qual. Quan has parlat de la ministra, me recordo, la primera ministra, que és la danesa. Danesa, que va parlar, va fer una roda de premsa als nanos. O sigui,
sí.
I parlar als nanos com adults, de manera que ho entenguin, i, en canvi, aquí Pedro Sánchez, d'alguna manera, ens parlava a tots com si fóssim nens, amb aquell to de veu i aquelles explicacions, que també és no només...
Sí, però amb rodes de premsa que eren llarguíssimes.
Sí, 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 sí. Una hora, hora
no,
i...
No pot ser que un... A veure, però això ho saben tots els professors. Tots els professors saben que a partir dels 45 minuts, fins i tot els alumnes més interessats desconnectaran d'una classe teòrica. Llavors, si tu fas una roda de premsa que dura 1 hora 20 minuts, és evident que no estàs comunicant amb claredat. Llavors, els models d'altres primers ministres on en 10 minuts explicaven tot el que havien d'explicar amb transparència i claredat, doncs és molt més efectiu de cara a la població. No? Aquestes crisis demanen molta anticipació, molta transparència, molta claredat, que hi hagi un bon lideratge... I demanen també saber escoltar moltíssim a la població per poder resoldre aquestes crisis, entendre què és la població, quins neguits tenen i com donar respostes. Ara, per exemple, que ja tenim el 76% de la ciutadania de Catalunya vacunada, queda un 24%. Ara cal saber escoltar aquest 24% i veure com pots arribar per convidar-los a que es vacunin. Sempre hi haurà aquell 2% d'antivacunes que
ja
no cal que els digui res, no els podràs moure.
Sí.
També hi ha un percentatge de gent que encara no arriba a la vacuna per una qüestió geogràfica, per una qüestió de cultura. Has de poder arribar a aquesta gent, però després, dintre d'aquestes persones que no s'han vacunat, això és pur màrqueting, eh? Has d'entendre quines són les raons per les quals no s'han vacunat i, a partir d'aquí, fer-los arribar els missatges per portar-los o que els portis a vacunar-se. És evident que si a través de la comunicació no aconsegueixes, doncs probablement aquí a l'estat espanyol passarà el que ha passat. Hi ha altres països d'Europa que entrarà, doncs, amb més rigor el funcionament, el passaport de vacunació.
Dani, ens queden pocs minuts, però clar, avui estem parlant amb Dani Martí, ell és professor de comunicació de crisi de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna Universitat Ramon Llull. El David, clar, ens havia posat també sobre la taula justament el tema de, per exemple, la comunicació de crisi, dels accidents d'avió, o fins i tot també ens posava sobre la taula el tema de com es va portar aquesta comunicació d'emergència en el cas dels atemptats de la Rambla de Barcelona i de Cambrils. Què ens podries dir breument d'aquests dos casos?
Mira, sobre els accidents d'aviació, els problemes d'aviació, per exemple, us puc comentar el que és un dark site. Un dark site és una pàgina fosca que tenen totes les companyies d'aviació que preveu que tinguin un accident, sap greu dir-ho, però totes les companyies d'aviació tenen. I mostra aquest dark site, aquesta pàgina fosca, que en el moment que hi ha un accident d'aviació, la pàgina principal desapareix i posen aquesta pàgina que ja tenen preparada, com en un cas de comunicació de crisi hi ha dues situacions que cal afrontar. Primer, el canvi de públic. El canvi de públic o què vol dir això? Mentre una companyia va bé, si mireu el seu web, va dirigit al principal públic que té una companyia d'aviació, que són els futurs compradors de bitllets. Això, si tu entres... Però en el moment que hi ha una crisi, un accident, no cal que sigui un accident molt important, llavors entren o posen el dark side, que és un dark side que va dirigit als públics que apareixen en una situació del nou mapa de públics, que es diu, que són els familiars de les víctimes i els mitjans de comunicació. I en aquest dark side, que ja té uns colors especials, doncs, corporatiu, els corporatius desapareixen i entren colors allò més foscos, de dol i tal, doncs hi ha un lloc de contacte pels familiars de les víctimes que s'adrecen a un call center i també una entrada pels periodistes que puguin saber. Doncs això mostra aquest canvi de mapa de públics i la resposta amb celeritat que necessita la comunicació de crisi. I pel que fa als Mossos d'Esquadra, quan hi va haver l'atemptat jihadista de l'agost del 2017, hem de dir que van tenir un comportament comunicatiu exemplar, liderat per la que ara és portaveu del govern, Patricia Plaja. Van preveure que això podia passar a través del que s'anomena una auditoria de crisi. Si hi havia hagut diversos atemptats jihadistes arreu d'Europa, això podia passar aquí. I com que sabien que podia passar, havien triat tot un seguit de mecanismes per donar una ràpida resposta a la població amb l'objectiu de minorar l'angoixa i l'estrès que a la societat provocaria un atemptat d'aquest tipus, que el va provocar igualment, però si tu pots reduir moltíssims els nivells d'estrès, doncs està bé. Doncs des de saber qui serien els portaveus a determinar que es comunicarien a través de Twitter, el temps que haurien de trigar en llançar el primer tuit. És a dir, van fer una comunicació de crisi, d'anticipació d'aquest atemptat que es posa com a model en una situació de comunicació de crisi.
Dani, digues. No, res, que ja estem fora de temps, però ens encantaria, doncs, res, breument, que volies afegir una cosa?
Sí, fins i tot van preveure algun tipus de paraules a utilitzar, que és, ja que el títol del vostre programa fa referència a les paraules,
sí.
És a dir, fixeu-vos com en el moment que mor el jihadista que que va matar tantes persones a les Rambles, el tuit dels Mossos no és els Mossos maten a Younes Abayacub, sinó els Mossos abaten a Younes Abayacub. I el marc de comprensió diferent que genera l'ús de la paraula matar o l'ús de la paraula abatre, que si voleu un dia doncs, parlem abastament de com el llenguatge genera marcs de comprensió, sobretot en situació de crisi propicis a l'organització o no.
Doncs prenem nota. Dani Martí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, Dani.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.